Amb nosaltres és un honor avui tenir Armengol Passola. Armengol Passola és empresari, és promotor cultural, és mecenes, però podríem dir que bona part del que som li devem a ell, concretament. Armengol Passola, benvingut. És la primera vegada que trobo amb un mecenes.
No, això són exageracions. I és que algun adjectiu o altre t'han de posar, no? Vull dir, jo tot el que he fet ho he fet sempre des d'un punt de vista comercial fracassat. Però, vull dir, no sé, per posar un exemple, els discos Concèntric o la Cova del Drac, doncs eren empreses i tenien una societat que tenia molts accionistes. I jo recordaré sempre, quan els vaig reunir tots després de 2 o 3 anys de fer feina, i vaig dir, mirin, si ara traspassem el local, recuperarem el capital. Però si no el traspassem, podem tirar un any i mig més. I tots van dir, perdem el capital. Això era en altres temps.
Sí, això és veritat. Ara l'altre dia l'Òmnium Cultural li van donar un homenatge a l'Ateneu Barcelonès, hi havia l'Oriol Boigues, l'Espinàs, en Porcel, en Triadú, i a l'acte el targetó deia textualment: des dels anys 40 fins ara no es pot parlar d'activitats i iniciatives per impulsar la consciència nacional de Catalunya sense esmentar el nom d'Armengol Passola. Apa! Sí. Déu-n'hi-do, eh? Deu estar content d'això.
Sí, però això és una cosa que m'ha vingut imposada, perquè jo vaig néixer a la plaça de Sant Jaume, entre el carrer del Call i el carrer Sant Honorat. I els 7 balcons de casa meva estaven a l'alçada de la balconada del Palau de la Generalitat. Per tant, jo he vist, ja que estem en el Cafè de la República, sí, jo he vist proclamar 2 repúbliques. Dues que són la de Macià i la d'en Companys, 2 repúbliques catalanes. Però m'agrada dir que n'hi ha 2 més de repúbliques catalanes proclamades. A part de la de Pau Clarís, la de Bartomeu Lostau, que la va proclamar després de la Primera República Federal Espanyola. Per tant, en portem 4, i ho dic perquè estic al Cafè de la República.
Sí, podríem dir que estaríem a l'aperitiu de la República. O sigui, el fet de néixer a la plaça Sant Jaume imprimeix caràcter. Doncs,
sí, no? Perquè jo mentre llepava els barrots del balcó, que eren una mica amargantets, doncs veia anunciar i veia la gent a la plaça arrebentada, gent als carrers adiacents, l'entusiasme, no? Es creava com una capa, de cares girades cap al balcó. I jo, esclar, bastant estaven girades cap a mi. Això és droga directa a la sang.
I tant. Sí, vostè va sentir allò de Companys dient, sí, de l'hora és greu i gloriosa, l'esperit, sí, de l'immortal Macià ens acompanya. Sí.
Bé, no puc repetir aquestes paraules.
No, jo les he llegit.
Ja.
A veure, tornem a la idea aquesta d'allò que es deia, i que ho va dir el president Pujol en el seu dia, allò de fer país. Això de vegades és difícil d'explicar a les noves generacions. Què vol dir això de fer país? Si el país ja està fet. Home, sí, però hi havia algunes coses, efectivament, coses de vegades aparentment menudes, com per exemple la Cova del Drac, com per exemple una casa de discos, sense les quals potser el país no estava complert. Aquesta és la decisió que va prendre, no? Dir que ajudaré a que el país sembli...
No va ser una decisió. Va ser una cosa que sense això jo no hauria pogut funcionar. Vull dir, des del primer moment, començant pels fulls subversius, que és la primera cosa que se fa en aquests casos, quan es comença els anys 40, naturalment, doncs a partir d'aquí les més petites coses que sortien i que donaven presència al català, perquè l'idioma era suficient per fer una reivindicació política en aquells moments, no? Doncs t'hi apuntaves i recolzaves i miraves d'ampliar-ho.
Tot i això, significava també un cert risc, moltes vegades. Vaja, algun ensurt devia tenir, no?
Bé, quan tenim un familiar que està malalt, doncs no mirem els riscos de fer el que calgui en totes direccions per ajudar-lo a superar la malaltia, no? Doncs, si nosaltres com a catalans no ens sentim vinculats als riscos de perdre l'idioma o de menys tenir-lo, com llavors estava...
L'altre dia, en aquesta mateixa cadira que vostè hi és en aquest moment, hi havia...
No, digue'm de tu, bueno, perquè si no seré monàrquic segons en Joan Barrero. Sí.
ja el veig venir.
Sí.
Doncs l'altre dia, a la mateixa que Girona estaves, hi havia en Joan Triadú, el qual sí que el tractava de vostè, perquè tinc un... no el conec tant, vaja. Sí. I en Triadú li vaig dir, jo tinc una certa sensació, de la humaníssima sensació de l'enveja, perquè en tot aquest temps passat, els anys 50, 60, tota la gent que es dedicava amb això del país eren amics. O sigui, es trobaven, sopaven, es anaven veient. Potser avui les coses ja no són així. Tothom sopa amb els seus, i encara...
Sí, érem amics perquè érem pocs i perquè veníem de lluny. I de fet encara els que hi estem molt al peu del canó venim bastant de lluny, vull dir, jo els podria assenyalar. I sé aquí s'ha de trucar en un moment de dificultat per fer una mica de pinya, no? O sigui que això encara dura, malauradament.
I aquella dita de que qualsevol temps passat va ser millor, o aquella altra, que em sembla que és atribuïda, no sé si a Peric, de dir, contra Franco vivíem millor. És veritat, això? O sigui, ens cal, efectivament, que ens tractin malament per sentir-nos una mica millor mentre estem intentant arreglar?
Si diem contra Franco vivíem millor, és perquè ens aglutinava. Jo recordo, per exemple, que aquests fulls subversius que abans hi he anomenat, que van ser la meva primera il·lusió, i tenia fins i tot una mena de zulo, que era un despatxer del barri antic de Barcelona, amb un fitxer, perquè els fulls subversius s'han de fer amb un fitxer, que el teníem i el anàvem incrementant, i hi havia la secció de Morro Fort, per exemple, no? Que era per les coses molt urgents. Doncs jo anava a Correus amb els paquets classificats, i un empleat de Correus anarquista m'obria les saques per districtes, les lligava i sortien directament amb la furgoneta. I això em permetia fer coses com, per exemple, allò que va passar quan es va morir en Frederic Roda Ventura, el degà del Col·legi d'Arquitectes, que baixant les escales...
D'advocats.
D'advocats, sí, perdó. Que baixant les escales, doncs, va tenir un infart. I va pronunciar unes paraules, no? Jo aquella mateixa nit, ja en aquest lloc que ja hi teníem la Cicle Hostil, ja estava tot preparadet, i les tirades amb les adreces posades, vaig omplir un full clandestí, i l'endemà em van telefonar, perquè ells no ho vedaven. Em dir, però com ho hacen? Deben hacerlo por teléfono. Perquè era impossible que de la nit a l'endemà al dematí hi hagués tanta gent, no? I fins i tot jo, ara que han passat molts anys, puc dir una cosa. Jo li vaig fer dir en aquest full, en Roda Ventura, que havia baixat les escales dient, som un país ocupat. En realitat va dir unes paraules. Jo suposava que les va dir en contra dels que li acabaven de col·locar un infart. I vaig pensar que, mira, que aquestes eren adients, no sé si ell les hauria pronunciat, però jo les hi vaig col·locar. I l'endemà, esclar, tot això està a la memòria històrica. Però això és per dir que en aquell temps, és clar que eren pocs, en aquell moment era, si em ho permet, un servidor de vostès i un treballador anarquista de Correus, eren dos.
Molt bé, eren multitud de vegades. Acaba de dir una paraula que molt probablement molta gent potser no coneix, ciclostil. És a dir, l'eina per fer anar, per fer anar la màquina.
Com ens embrutàvem les mans, Déu meu, amb guants, com si fóssim infermers, sí.
Potser arribarà algun dia que haurem de tornar al ciclostil, però en principi les coses ara es fan d'una altra manera. Per exemple, la manera en què la gent està veient les coses que passen. Una cosa és viure en una dictadura i l'altra cosa és viure en una democràcia en la que de tant en tant pots anar votant. La situació és la mateixa? O sigui, tenen raó aquells que diuen continuem sent un país ocupat?
No voldria trencar la tranquil·litat de la ràdio tranquil·la.
No, però
jo diria que en aquests moments està passant una cosa molt semblant a la que passava en temps d'en Franco. Perquè en temps d'en Franco tothom deia no t'emboliquis, prendràs mal, mira que són uns bèsties. I ara tothom diu no t'hi fiquis, mira que és una olla, mira que no s'entenen, mira que no en trauràs res. Això és el mateix, I això ara està passant,
És a dir, que no passa per la dictadura, sinó per la incompetència dels governs.
Bé, jo no puc dir incompetència, perquè, és clar, ells tenen i saben, però... Però, evidentment, a Catalunya falta una mica de nervi en aquests moments. Justament perquè hi ha la immigració que hi ha, vull dir, hi ha d'haver altra vegada un pinyol que... un nucli dur, que en realitat davant de tots els problemes hi ha un nucli que defensa una cosa i l'acaba imposant si és prou nucli i és prou dur. I nosaltres no podem renunciar a la majoria, però encara menys al nucli.
L'altre dia parlava, posàvem aquí, perquè l'Oller s'hi dedica molt, posàvem cançons d'aquestes que ens van dir, home, són una mica antigues aquestes cançons. Concretament, aquell disc, que se'n recordaran els nostres oients, de la Rita Pavone, el Jimmy Fontana, i tot això que cantaven en català. Clar, eren temps allò que dius, quina tonteria. Sí, tonteria, però allò costava una mica i era difícil de fer. Doncs bé, quan en aquell moment costava una mica, allò era un èxit. I ara, que hi ha totes les possibilitats per tenir totes les cases de discos que vulguis i totes les cançons que vulguis, sembla com si la gent se'n desentengués.
Era un fals èxit, perquè Concèntric, que va editar en Llach, per exemple, i la Maria del Mar Bonet, doncs la gran popularitat d'en Llach ha vingut després de la desaparició de Concèntric. Mentre Concèntric funcionava, tampoc venien tant.
Home,
el que passa és que érem...
Però no ho diguis així, perquè sense Concèntric potser Llach no hauria cantat mai.
Bé, això és veritat, però vull dir que a la gent li costa molt d'entrar-hi, i has de pensar que estem parlant dels anys 60 quan fèiem aquestes cancions. Quina consciència nacional hi havia llavors.
No, costava.
És clar, és que és... Això és com la Cova del Drac, que mai va donar, sempre va donar pèrdues, la Cova del Drac. Ja la vam triar petita perquè vam pensar, si la fem gran farem el ridícul perquè no l'omplirem.
Aleshores pensàvem en l'Olímpia de París, que era més gran, no? Com ha de ser un mecenes del segle XXI, si és que encara calen mecenes?
A veure, jo puc acceptar la paraula mecenes si s'entén que he sigut mecenes d'actuació, de treball, si voleu, d'intuïció o de creació de noves coses, i després d'estar-hi darrere, perquè si dones una nova idea i no treballes darrere, també, en el meu cas, s'esfuma. O sigui, sí, d'hores, de nits, d'esforç, molt, mecenes. De l'altre, la veritat és que molt poc. Això no vol dir que en un moment determinat d'una urgència, no. Però no, perquè jo no deixo de ser una persona, doncs, que vaig tenir de començar un negociet i tinc 7 fills, i és clar, això, doncs, a mi també m'ha obligat a pensar en tot.
En Mangol, tu, jo no sóc un inspector d'Hisenda, no vull saber els diners que has fet a la teva vida, però em sembla que molts no n'has fet, no. I si de casa els has esmerçat. Els teus companys aquests que podien cofinançar la Cova del Drac o Concèntric, tampoc són d'aquella gent que digués, ui, és que tenen el ronyó d'or, no? Aleshores, aquesta gent que tenia diners i que els té aquí a Catalunya és que miren cap a una altra banda. És a dir, quan estem parlant de diners, quan estem parlant d'institucions importants financeres, ens donen l'esquena?
Això és una pregunta que em toca directament, perquè jo alguna vegada havia pensat anar a veure gent d'aquest, però no ho vaig fer mai. Però has dit la veritat, no ho vaig fer per falta de temps, perquè això implica demanar hora i fixar un dia, i jo ja havia pensat fer un circuit de visitar-los, però si jo no els hi vaig dir res, ells tampoc ens van dir res a nosaltres. I llavors resultava que era més còmode anar a aquells que no tenien diners, però que per amor a l'idioma i sabient tot el que l'idioma comportava, doncs estaven disposats a fer un sacrifici, i el feien de gust, a més a més, i et donaven les gràcies.
Ser català és només parlar català o hi ha alguna altra cosa?
No. Si només parlem català, fem el que s'està fent ara, que la cultura ho aguanta tot. Nosaltres en l'Estatut hem dit que érem una nació. Si érem una nació, tenim tot el dret de dir que som independentistes. Això no vol dir que no aconseguirem la independència mai, segons les perspectives, però si som una nació, jo sóc independentista i tothom ho pot ser. S'han proclamat 4 repúbliques catalanes. Després de Pau Clarís, en Bartomeu Lostau, després de la Primera República, va proclamar la República Catalana, després en Macià, després en Companys. Aquesta és la nostra història. El que passa és que tothom em fa molta gràcia, que diu, no, jo no ens hem explicat bé, és que no ens entenen. No ens entenen de sobres. Nosaltres tenim tot el dret a dins de separatistes. Que puguem separar-nos o no és una altra cosa. Però si som una nació, siguem separatistes tots i parlarem clar. I ens entendrem nosaltres mateixos. Que també seria hora, eh?
Estem parlant amb Armengol Passola. Armengol Passola, com hem dit abans, empresari, promotor cultural, mecenes. No li agrada gaire això de mecenes, però ho accepta. Però, en tot cas, una persona capdalt en tots aquests anys, des dels anys 40. I ara li haig de presentar a Joan Oller, que avui ve aquí a fer el paper de la Fera Ferotge.
La Fera Ferotge.
Joan, no ho sabré fer aquest paper, avui. Avui sóc més dòcil que la osseta bruna de la Vall
d'Aran. De la Vall d'Aran, sí.
No puc, el senyor Passola l'estimo massa. Despedeix-me.
No, no, continua, continua.
Bona nit, senyor Passola.
Bona nit, bona nit.
De tu.
Sí, sí. És que si no serem monàrquics.
Què ets, que... un burgès o un resistent?
No, un resistent, sempre.
Burgès, no?
No, perquè jo, la meva per parlar personalment, la meva dimensió burgesa ha consistit en comprar una casa de pagès, perquè a mi càpiguen tots els fills i tots els nets. És tot el que jo tinc com a burgès, però a més tinc un despatxet on encara vaig.
I una casa de mobles molt important. Això
no, cada dia menys, cada dia menys.
I què emprenya? Emprenya i
què? Sí.
Per què?
No, és la nova... el nou concepte de vida. Entrar en una botiga, mirar-se les coses amb calma i trobar un conjunt bo, sòlid i que duri per tota la vida, era el començament de la meva joventut, que la gent deia que el llit de matrimoni havia de ser sagrat perquè havia de passar els fills. Això ara ja no ho diu ningú, i es deia, eh? Vull dir, la gent entrava i deia l'esmari és igual, però el llit ha de ser...
No, precisament per això
jo parlo de quan feia de venedor,
per això hi ha un guardamobles, perquè la gent els guardava.
Sembla, Armengol, que no només vas fer la cova del drac, sinó que de pas et vas inventar tota la filosofia del carrer Tosset.
Sí, oh, clar. Però això era molt fàcil, perquè era haver vist a París el carrer... ara no me'n recordo com es deia, aquell carrer.
I d'influència anglesa també, era Piccadilly.
Bueno, sí. Carnaby Street. Havent vist això a París, va ser molt fàcil, si resultava que teníem la cova del drac en allà, doncs fer una mica de muntatge, perquè llavors la gent contestava, i a més contestava el nostre nucli. Quan heu dit si es venien molts discos, és que se'n parlava molt dels discos que sortien, perquè eren un atot que es tirava a favor de l'idioma, i tirar a favor de l'idioma en aquells moments era tirar a favor de l'estatut que diu que som una nació.
Una cosa era Tosset Street i una altra, potser una mica diferent, era la Goix Divin. Hi havia contactes, sí. O cadascú a casa
mai,
seva...
Mai. Jo no vaig posar vaig posar els peus al Bicatxo, mai.
El Via Veneto tampoc?
No.
A la truiteria Flash tampoc?
El Via Veneto hi vaig anar una vegada perquè em va convidar el del Bocaccio, que era l'empresari
en Regàs,
em va convidar perquè, esclar, volia parlar amb mi i conèixer què era la cova del drac, perquè, clar, no deixava de ser un possible rival. I he anat a la Via Veneto el dia que en Regàs em va convidar.
Vostè va ser al Palau de la Música el dia dels fets del Palau?
No hi vaig ser, perquè era un altre nucli. El nucli d'en Pep Espar era un altre nucli.
Espartico, Palleter, de la Gran Via, cantonada...
Sí, exacte, sí, sí.
Tot botigués, eh?
Sí, sí.
El senyor Bagués també donava calés, oi?
Sí, home, el senyor Bagués era un personatge, no? I a més d'una bondat i d'una categoria, vull dir... Sí, sí.
El país ha sigut agraït amb aquesta gent que van ajudar quan calia de debò?
Té un passatge, el senyor Bagués, un passatge que va de Canut... No, de bisbe...
Irurita?
De bisbe Irurita a la Rambla. Hi ha un petit passatge que es diu Amadeu Bagués. Però, per exemple, l'any que va sortir la crida, que vam fer un gran acte al Camp Nou, i nosaltres, jo que ja llavors ja teníem això dels amics de Joan Ballester, amb 6 o 7 nois vam sortir i vam repartir potser 200.000 fullets amb història de Catalunya, perquè llavors no en sabia ningú.
En Joan Ballester era un senyor molt, molt abrandat en el catalanisme, fins i tot a vegades intolerant amb altres coses. En canvi, vostè no. Vostè ha estat gran amic de molts.
És que jo haig de viure la realitat. No?
Vostè ha estat amic dels altres catalans.
Oh, i tant, sí. Sí, no, més ben dit, ells han sortit que els amics de Joan Ballester a través d'una cosa que vam fundar a Sant Boi, que es deia Catalònia Cort, amb el suport d'un diari mensual que es diu Nars de Barraca, i vam començar a fer propaganda nacionalista catalana en castellà, perquè si ho fas en català no ho llegeixen, les endogàmies de... Doncs, per on anava?
Que el catalanisme no l'ha apartat del contacte amb els
altres catalans. Llavors, amb els amics de Joan Ballester i aquest grup del Nars de Barraca vam muntar una caseta a la fèria de la Mar Vella, la fèria d'abril. Mm-hmm. I en aquesta caseta, amb unes noies vestides de faralaes, donàvem propaganda nacionalista catalana escrita en castellà.
Una de les
perquè aquesta és una de les feines que s'han de fer. Vull dir, si ho dius tot en català no ho llegeixen. Mm-hmm. Aquests que s'entesten amb que sigui tot... Si és contraproduent, jo els he dit als amics de Mallorca, per què no feu fulls amb alemany? Que els alemanys, que són romàntics, si encara es posaran al vostre costat, home.
Sí. Senyor...
No em diguis, senyor.
Armengol.
És que ell...
Aquesta segona immigració, te l'estimes tant com la primera? O és més problemàtica que la primera? Se la pot...
Bé, és que jo no
incloure...
la conec. In extenso, eh? Jo conec uns quants nuclis, i amb aquests quants nuclis estupend, perquè si els hi expliques ho entenen. És que la gent que ha vingut aquí, com que ha vingut a treballar, vol dir que ja tenen un comú denominador de bondat i d'esforç i de ser gent, doncs, honorable, perquè
senyora,
han vingut a treballar.
A la senyora Ferrusola no li agraden gens, diu que desvirtua una mica... El...
Bueno, jo no em posaré amb el que digui la Marta,
A veure.
Molt simpàtica i amiga.
Què va I passar? És col·laboradora d'aquesta casa.
I tant, pels patins. Què va passar amb el senyor Galinsoga a les Rambles? Recordem als joves que el senyor Galinsoga era el director de l'Avantguàrdia
Espanyola.
Aleshores
es deia l'Avantguàrdia Espanyola.
Però també era del Conde.
Sí, és que nosaltres, els nuclis que estàvem pendents de què es podia fer, estàvem constantment buscant una oportunitat que ens permetés mobilitzar el Pinyol, que no sabíem si era suficient, però que, com que s'havia de començar, i recordo que la primera ocasió que vam pensar, i que jo vaig tenir de cremar un fotral de paper, me'n vaig tenir d'anar amb un bosc perquè tenia una quantitat de fulls subversius, ens van dir que la senyora Franco estava ficada en el Corte Inglés. I quan ja ho teníem tot preparat per dir no aneu al Corte Inglés, que és de la família Franco, va resultar que es veu que no era veritat. Vaja. Doncs això és per indicar doncs, que nosaltres estàvem buscant una excusa. I quan el senyor Galinsoga ens la va donar tan mastegada, tots els catalans són una mierda, escolti, la gent reacciona quan li pegues una bufetada, hi ha molt poca gent que en domi l'altra, ho diuen, però jo...
No vull donar idees, però, Armengol, ara hi ha un diari que es diu El Mundo, que cada dia ens castigui una mica,
sí.
I en canvi no es cremen mundos.
Bueno, bé, és que en aquell moment el Pinyol tenia un jovent amb un afany de sobrevivència, i ara la gent ho dona per descomptat que se sobrevigurà. Uh-huh. No és pas segur a llarg plaç, perquè l'abducció que té el català a tots els nivells, el que passa és que els intel·lectuals, la cultura ens salva, i amb la pantalla de la cultura, de què publica i escriu i actua, a nosaltres ens sembla que el català s'aguanta, però si busques per sota no té la base que hauria de tenir, això ho sabem tots, un cop dit ho sap, ningú m'ho discutirà.
Ara m'has agafat amb un renunci, pensava que et faràs l'entrevista tota tuia.
No.
Vostè de petit volia ser filòsof.
No sé d'on ho entré, però és veritat. Sí, però em vaig trobar que va morir el meu pare, que jo tenia 14 anys, i a casa eren 8 germans i, escolti, no es podia distreure ningú perquè s'acabava d'acabar la guerra i malament rai.
Què vol dir ser filòsof?
Ah, no sé, això jo pensava aprendre-ho, pensar les coses i treure'n unes conclusions que es puguin discutir però que s'aguantin, no?
Filòsof Passola, has viscut bastants anys. Sí. Quines conclusions has tret d'aquests anys viscuts aquí? No per ser professional, sí, ser més filòsof.
Sí, és que és difícil, perquè tot té una pinzellada de pessimisme, perquè realment no hi ha joves capaços, i si hi són, jo no els he vist. Els partits polítics tenen joventuts. No, fem una manifestació i com que ja és molt, ens trobem tots junts, som molts, doncs per què hem d'anar a cremar diaris? I en canvi, seria bo que se sapigués que nosaltres amb la COPE doncs no... En fi, que no hi estem d'acord i que els hi voldríem tornar a la pilota. Mm-hmm. Si trobàvem una manera, per exemple.
Dimecres, uns quants nanos seran jutjats a l'Audiència Nacional per haver cremat unes fotos del rei. Els hi dones suport?
Veuràs. Jo no puc ser... No puc ser una mitja tinta. Perquè les mitges tintes s'equivoquen sobre ells mateixos, perquè no van al fons de la qüestió. Em sap greu dir-ho així, però no pot ser que nosaltres, davant d'un problema com és la supervivència d'una nació mediterrània, occidental, europea, que ens pleguem de braços tal com s'han plegat els provençals. Vull dir, pot arribar un moment en què ens donin lliçons els gaèlics d'Escòcia, i això està a punt de passar, perquè els gaèlics d'Escòcia no tenen por de proclamar una altra república. Aquí seria la cinquena que proclamaríem, tampoc n'hi ha, per tant seria repe. Vull dir que no, aquí ens equivoquem tots molt d'agafar les coses amb les mitges tintes, i és que és clar, la pressió que ve de Madrid i de tots els mitjans de comunicació doncs és una pressió brutal, vull dir, i sembla que no ens puguem comprometre perquè rebrem, i això hi estem una mica domesticats, no?
Em toca repetir la pregunta.
Sí.
Dones suport als nanos que van cremar fotos del rei com tu cremaves Vanguardia?
Mira, no? Veuràs, si un nano català no està disposat a cremar un dia una foto del Borbó, que em perdoni, però el rei va parlar en català quan era príncep i encara havia de pujar, que el van rebre en aquí al Saló del Tinell. Quantes vegades més ha parlat en català i dos paraules? Si nosaltres som súbdits amb igualtat de drets, som tan nació com l'espanyola. El que passa és que podem ser fraternalment germans. Hi ha molts exemples a la geografia política del món que tenen aquesta convivència. Però clar, si el president nostre, que hauria de ser el rei de nosaltres, en passa sempre,
Ermengol,
passa. O no, ja que tu preguntes de fer-ho paratge, o no.
He dit que avui sóc l'osseta de la Vall d'Aran.
Ermengol Passola, de veritat, gràcies per haver vingut aquí, i no únicament per haver vingut aquí, que caram, gràcies per tota aquesta feina feta, i que moltes vegades no serà reconeguda, perquè aquestes coses sempre no, hi ha algú que treballa i després un altre que es posa les medalles. Sí. Des d'aquí tenim l'honor de tenir-te tu com a medalla que ens posem. Moltes gràcies, Ermengol, un magnífic homenatge al del 22 d'octubre, i que caram, el millor homenatge és la memòria, i nosaltres estem aquí per pensar en tu.